Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues i amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades, i una vegada més vos hem portat a una convidada molt especial.
Hola, sóc Isabel Olmos i vaig néixer el 11 de setembre del 1976, el primer 11 de setembre després de la mort de Franco. Vaig néixer a València, però em considero des del primer moment torrentina, i pràcticament és la ciutat en la que he viscut tota la meva vida. Allí vaig cursar primària en la nostra escola comarcal de Picassent, després també en la secundària en l'Institut Serra Perenxisa, i la meva carrera ja universitària la vaig fer en Barcelona, en la Universitat Autònoma de Barcelona. Allí vaig acabar en l'any 99 i des d'aleshores estic a València una altra vegada, a Torrent, i treballant en el diari Levante, que pràcticament ha sigut la meva casa des de que vaig acabar la carrera universitària i des d'on vaig començar a treballar. Primer com a corresponsal de poble, molts anys. Després ja com a redactora de l'edició de l'Horta. Després, provisionalment, vaig estar una temporada al cap de la delegació, però no de seguida me'n vaig anar a Levante Televisió per a ser cap d'informatius. I al cap de 6 anys pues, vaig tornar al diari, on estic ara. De les coses que més estic satisfeta és d'haver pogut fer el primer debat plural en una televisió local que hi havia en aquella època, que era Raonem, quan venien els portaveus de totes les formacions polítiques. Per a mi, això que pot ser tan normal, no ho era, perquè la televisió pública no ho feia, i en la perspectiva del temps penses que potser pues, sí, va ser molt agosarat juntar l'equip de companys que tenia en fer-ho, i la veritat és que en Paco Piera, en Míriam, i ens vam atrevir a fer molt. I ara estic molt a gust així en el diari Levante. Bueno, coordine el que és la informació que més m'agrada, que és la informació comarcal, les edicions comarcals, les informacions de poble, i també un altre de les potes que més estime, que és el valencià. He fet els projectes del valencià, tant per a paper, per a web, transmèdia, i moltíssimes coses més, i projectes que tinc en marxa.
Moltes gràcies, Isa, per haver vingut a La Represa. I no gràcies, ho has comentat adés, però sí. Una de les facetes que estàs desenvolupant actualment és la vinculació que n'hi ha en el feminisme i el periodisme.
Mm-hmm, correcte.
El primer que m'agradaria destacar, que comentares, és quines línies argumentals estàs portant ara mateix en els llocs, en molts llocs que vas a parlar sobre este tema que t'han convidat.
Jo normalment, quan em conviene a parlar de dona i periodisme, parle d'un mateix tema en dues vessants diferents. Un, i és la invisibilitat. O sigui, el problema de la invisibilitat de la dona en el periodisme afecta dos vessants. Un, com a informació. La dona com a subjecte de la informació. Quina informació donem de dones? En quines informacions hi sent dones i en quines no? De quina manera? I sent dones esportistes, i sent dones empresàries, i sent dones víctimes de successos, i sent dones... aleshores, la dona sempre ha tingut un paper en els mitjans de comunicació molt de persona que li passen coses, però que no crea coses. Aleshores, per exemple, quan antigament feien reportatges d'experts, diuen que tal, sempre hi siguen homes. Els empresaris diuen, els experts diuen. Aleshores ens vam adonar que hi havia una gran manca de visibilitat de la dona com a font d'informació. Hi ha un problema social i no preguntem a les dones, preguntem a majoritàriament homes. No? Aleshores això va obrir un camí de reflexió perquè ens vam adonar que efectivament en molts casos calia anar a buscar a les dones. Per la manca de costum que en molts casos s'ha tingut per milers de factors històrics, econòmics, polítics, d'invisibilitzar a la dona, no? Costava molt que les dones se sentien com és opinant, per exemple, opinadores, dones opinadores, ne tenien molt poques dones opinadores, perquè la dona no està molt acostumada a ocupar l'espai públic. Aleshores, la dona en l'espai privat, no hi ha cap problema, però en l'espai públic no acabàvem de trobar que hi hagués una ocupació normal i habitual. Això per el que fa a la invisibilitat de la dona com a subjecte de la informació. Aleshores, nosaltres ara el que fem és, sempre que fem un reportatge sobre experts, professionals, sempre homes i dones. I busquem també que aquestes dones que abans no tenien aquesta visibilitat en els mitjans de comunicació. I després la invisibilitat també afecta a una altra part de la dona i el periodisme, que és pel que fa a les plantilles, als equips de treball. La universitat, el 60% dels estudiants de periodisme són dones, però aquesta xifra pràcticament es redueix al voltant d'un 15-20% si ja parlem de llocs directius, de mitjans de comunicació. I aquestes dones, poquet a poquet, al llarg del camí, van evolucionant, però apareix el famós sostre de vidre, que és real i exercís, i no és de vidre, és de ciment, costa moltíssim trencar això. I pràcticament en les cúpules dels diaris apenes hi ha un 15, un 20%, un 25%. En el nostre cas sí que són prou dones en la reunió dels temes, però ja t'he dit, encara així continuem arrossegant un dèficit de dones en els càrrecs directius de mitjans de comunicació. De 200 diaris, més o menys 220 diaris en paper, o revistes en paper, no diaris, solament 15 són directores. I dels 15 primers solament una. I això no millora en el digital tampoc. Molts dels digitals que s'han creat de nova formació continuen repetint els mateixos esquemes, directors, subdirectors. Per tant, és un problema que estem encara en una fase molt embrionària de resoldre.
I estem en una revolta feminista
absoluta, clar,
molt àmplia. M'agradaria fer-te dues preguntes vinculades, però si les podries contestar a la vegada. La primera és, com narraries esta revolta feminista? O sea, quins punts d'inflexió ha tingut i com l'has viscut tu? O quins punts d'inflexió ha tingut en la teua vida? Com l'has narrat? O sea, com la pots narrar i com l'has viscut tu personalment?
En el nostre cas, jo crec que esta revolta del 8M ha sigut molt impactant en l'àmbit periodístic, perquè és una de les primeres vegades on les dones hem reflexionat com a professionals i com a dones de quina manera estàvem contribuint a fer segons quines coses a nivell periodístic, no? Aleshores, nosaltres formem part d'una plantilla de dones periodistes amb molta consciència de gènere. ¿Vale? O sea, jo en el diari Levante tenim una gran plantilla de dones molt conscienciades i d'homes també, joves, que detecten a millor informacions que no estan correctament plantejades, perquè o bé són sexistes o bé no són inclusives o qualsevol altre aspecte que tingui que veure una perspectiva de gènere. La revolta del 8M ha sigut com l'inici de... Però jo sempre dic de la gran festa del feminisme. I per què dic la gran festa? Perquè la sensació que hi havia al carrer era una sensació de festa, d'inici d'un camí que porta molts anys, però és la primera vegada que aconseguís parar sectors de la població per valors, que no és un tema de vaga contra una vaga per drets laborals, que també, que no és una vaga per altres coses, que també, és que és una vaga que ho aglutinava tot. I nosaltres, jo ho he viscut com un moment molt decisiu, molt decisiu. És a dir, una, ja no... És la sensació de ja no ens alimenten molles, o sigui, ja no estem... ja no ens conformem amb el que tenim, és a dir, la cabra l'hem comprat moltes vegades, però ja no. I dos, és necessari un canvi. I és necessari un canvi en un dels sectors que més importants que és el periodístic i de mitjans de comunicació, com comuniquem el que passa. I en el moment en què fas un clic mental, un punt d'inflexió, dius, és que ja no puc tornar enrere. I jo crec que això ens ha passat a mi, a moltíssimes companyes, de fet ja t'he dit, 3.000 periodistes signant un manifest, de centenars de periodistes parant, no venint a treballar, això és una fita històrica.
Quin punt seria el punt inicial que recorre tota aquesta explosió?
És que jo crec que és un període que se du... Jo crec que és un període que venim arrossegant de fa molt de temps. És a dir, jo recordo ja fa anys, quan les lectores i els lectors ens telefonaven moltes vegades per a millor que deixés un titular, no? Per exemple, per a mi, un dels primers punts d'inflexió va ser quan la violència masclista comença a ocupar titulars en premsa, que ara em sembla que és obvi, però no era tan obvi, perquè es considerava un assumpte domèstic. No era notícia, no? O no tenia el caràcter de notícia important que puc atendre ara. I jo recordo que me creava molt l'atenció quan s'enviaven cartes o criaven per telèfon, no? I deien, és que habéis puesto que la mujer, a manos de, muere a manos de. No, nadie muere a manos de. A una persona la matan. Però no muere, no se desploma com si fos una princesa, no? Aleshores, jo vaig començar a plantejar-me sobre l'ús del llenguatge, vaig dir, ostres, potser ens estem equivocant en com estem enfocant les coses i tal, no? És veritat que moltes vegades el llenguatge digital dificulta els filtres i moltes vegades ens arriben informacions que ens costa que se'ns passen, malgrat tindre tots mil antenes, no? Però sí que és veritat que hem millorat moltíssim en el paper. N'hi ha coses que ara l'equilibri, home, dona, en presència en el paper, saber que no estàs traient suficient dones, premiar dones també. És que hi ha un moment en què quan partixes de tan baix només te queda que pujar, i és veritat que la consciència ara és moltíssim major. Però jo crec que també ha de ser una consciència que no siga solament perquè toca, o perquè ara està de moda, o perquè ara és el que toca. No, és un tema de que a poc a poc ha arribat el moment. I no hi ha un punt, jo no posaria un punt concret, però sí que pense que n'hi ha un punt que diu, fins a si m'arriba, que és el tema de la manada, en la nostra, és una sentència històrica que canviarà moltíssim moltes coses, perquè ja no hi ha volta enrere. Perquè jo crec que ha sigut una sentència que ha sigut capaç de cabrejar a milers de persones, i el cabreig també és força creativa, o sigui, tu pots cabrejar-te i deixar-ho en el cabreig o fer coses en aquest cabreig, no? I crear coses positives. Jo crec que aquesta sentència indirectament amb la història ajudarà a canviar moltes coses.
Estudiares, com has dit, a l'Autònoma de Barcelona. Uh-huh. Quins mestres i quins referents periodístics recordes d'aquell moment? Què te va inspirar primer per a entrar en periodisme, i una vegada dins, quins referents recordes?
A veure, jo pràcticament des de molt joveneta ja tenia clar que volia fer periodisme, perquè m'agradava escriure i realment era de les poques carreres que em permetien poder fer. Aleshores, no recordo els noms en concret, perquè ja han passat molts anys i no recordo els noms, però sí que recordo moments. Per exemple, recordo un moment on jo em vaig apuntar a periodisme internacional. Clar, perquè jo com tot el món de la meva carrera, volíem ser corresponsals estrangers, de guerra i tot això. Clar. Aleshores, arribem allí i tal, anem a apuntar-nos i ens diuen, no, és que ja no hi ha places. Per horari i per tot, el que vos queda és periodisme local. I jo vaig dir, periodisme local? No, per favor, o sigui, és just l'antítesi del que jo vull, no? I quan va arribar a classe, recordo que el professor era supercachondo, molt divertit, i el primer que va dir és, ja sé que tots els que esteu així, realment el que volíeu fer era corresponsal de guerra, i que esteu així per el que sou el rebuig, no? I perquè ja no hi havia places. Però jo vos asseguro que el que anem a viure siguin periodistes locals, no ho aneu a viure en cap altre lloc, no? Anem a saber de sanitat, anem a saber d'educació, anem a fer successos, anem a fer esports, i anem a saber com es dirigeix la política local, que és el primer front de guerra de qualsevol tal. Jo no m'ho vaig creure, però sí que recorde com vaig acabar l'assignatura, em va agradar moltíssim, i poder arribar al diari i quan me digueren, no, és que has de ser corresponsal, i vaig dir, la vida a vegades té coses divertides, no? Tu vols fer una cosa, però te diu, no, per ahí no. I quan te n'adones, de sobte, això t'ha vingut molt bé, no? I és un moment molt, molt... I després una altra figura que tenia, un mestre que sincerament no recorde ni qui era. Jo recorde, estem parlant de l'any 94, quan s'asseiem a l'aula d'informàtica i ens diuen, aneu a obrir-vos un correu electrònic, tal. Internet acaba de començar feia pocs anys. I recorde que va dir, i ara treballareu amb internet, que realment, va dir, és un invent que jo pense que no tindrà massa futur. I que de vegades pense, m'encantaria saber qui era. M'encantaria saber qui era l'internet.
Un il·luminat. Quins periòdics o quin periodisme consumies? El recordes?
En aquell moment sí, amenaces, en aquell moment era El País.
El País.
Sí, 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 era El País, el diari més llegit. A l'estat en Catalunya també estava el periódico La Vanguardia, que eren dos bones capçaleres. Estem parlant d'èpoques molt bones per al periodisme, és a dir, no hi havia crisi, els diaris estaven a tope de gent, se podien permetre uns luxes impressionants, però jo recordo en aquella època, sí, a més tot l'activisme així a més polític que hi havia a la facultat, perquè hi havia, era, sí, era El País, recordo que estava ahí, era l'any 94 quan jo comença, els finals de govern Zapatero, de govern de Felipe, n'hi ha coses molt interessants, recordo que el 95 guanya Ciutat Plana, i tota aquesta sensació de... Clar, jo estava allà.
I vas viure el canvi de govern
així. I clar, sí. I vaig veure el canvi de govern així i vas dir, ostres, que fort, el PP, la Plana, el president de la Generalitat, no sé. Clar, era com tot un molt històric, no? Era tot molt històric. També el socialisme en Espanya havia tancat un cicle i era un canvi important. I realment érem... I mira, érem periodistes perquè ens agradava el periodisme i érem lectors de premsa. Però te sorprendria veure la quantitat de poca gent que es comprava el diari. Jo recordo que hi havia un quiosc dins de la facultat, dins mateixa, al costat de la matriculació, de l'oficina de matriculació. Hi havia un quiosc i no veies massa diaris. O sigui, en el bar no veies massa diaris. No? Jo pensava, buah, pues si anem a ser periodistes, si no consumim premsa, què volem ser, no? Jo sí que era de pequeña en ma casa fins a molts, durant molts anys entraven tres diaris.
Que eren
Levante, El País i Un Esportiu.
Sempre.
O sigui, mon pare sempre s'ha gastat una quantitat brutal de diners en premsa.
I quan vares acabar, just aquest professor del que estàvem parlant, del periodisme local, et va inspirar i vares arribar a l'Ajuntament de Godella, no? A estar uns anys allà fent premsa local, no?
Clar, o sigui, jo vaig arribar, realment jo arribo en juliol del 99, als pocs mesos de les eleccions locals del 99, arribo a València, jo havia estat així feia dos anys fent un estiu col·laborant, i la veritat és que jo tenia la vida en Barcelona i tot muntat en Barcelona. Però torne i per circumstàncies torna a passar pel dia i dic, escolteu, si necessiteu que vos tiri una mà, jo estic per ací. I efectivament, em van cridar i em van dir, sí, per a l'estiu ens vindrà bé. Que... Però sempre amb la perspectiva del setembre tornar a Barcelona. El que passa és que, per això, per circumstàncies, la persona que hi havia en aquest moment en el diari se'n va i m'ofereixen quedar-me com a corresponsal i tal, però bueno, ja amb uns dinerets que ja estaven bé. No, que no era jo tant la peça, que era un... I aleshores jo feia cosetes de pobles i tal, no tenia contracte ni res, era col·laboradora. Però aleshores, com hi havia hagut un canvi important en molts municipis de l'Horta, en Godella entra a governar un tripartit i volien pegar-li un aire completament diferent al que hi havia hagut fins abans, que era un PP bastant caspós. I aleshores em van cridar per a fer una revista municipal i portar alguna cosa de premsa. I la veritat és que van ser 4 anys per a mi decisius per l'aprenentatge que va suposar la vida local, política, perquè va suposar fer un producte molt més atractiu per als veïns i a color, una altra cosa, i després perquè em va permetre uns ingressos que amb això m'has pogut comprar el meu primer cotxet per anar per la comarca, clar.
Això, a voltes, el periodisme local té esta cosa desmoralitzant de la baixa audiència. No ho vivies aixina o ho vivies tot al contrari?
No, a veure, és que jo per a mi, o sigui, el secret del passat, del present i del futur està en el periodisme local. És a dir-te, nosaltres, si el nostre lector és de poble, jo sempre ho dic, és un lector de poble o de barri, és a dir, vol saber el que passa en el seu poble o en el seu barri. Per molts motius. El que passa en Síria t'ho compta en molts mitjans. Televisions, premsa, ràdio. El que passa... I te fan uns anàlisis molt millors del que tu pugues fer. Però la crisi política del teu poble, el que ha passat en el centre de salut, el que ha passat en el col·legi, això solament t'ho pot contar la premsa.
Recordes alguna primera notícia de Godella?
de les que jo feia quan estava allà en el... Recordo, uf, pues, sí, recordo que ahí tenien un problema molt greu en la pedrera, que continuen tenint una pedrera de per extraure ahí material i tal, i com era un tripartit, havies d'anar en més compte, perquè si contaves alguna cosa o fes alguna nota de premsa o alguna cosa, un soci s'enfadava en l'altre, bueno, ahí vaig aprendre a dur els equilibris.
A conviure, no?
Diferents, entre els partits polítics en un mateix govern, i ells volien manar sobre mi. O volien donar indicacions de quina nota de premsa, quina revista, tant. Ahí vaig aprendre moltíssim. Després, en el diari, com ja portava unes altres zones, que no té res que voler, en Godella, pues, ja vaig aprendre... Pues, és que van ser 4 anys molt intensos.
Com està ara mateix el periodisme local a València?
Home, a veure, el periodisme local està com el periodisme en general, que ha patit una crisi molt forta, molt forta, i la crisi econòmica ha fet por les redaccions. Aleshores, i sobretot el que ha generat també és un nou perfil molt més precari, molt més precari a l'hora de treballar. Aleshores, ara te trobes perfils de jo te escribo, hago fotocopio, grabo, tal, no sé, a un molt baix preu, i això està afectant prou als nous perfils i les condicions laborals. En el periodisme local té lo bo i lo roïn, és a dir-te, tots estem acostumant-se a veure 1.200 capçaleres gratuïtes sobre periodisme, que al final són una estafa perquè són un copia-pega de les notes que envien els cabinets de premsa municipal sense contrastar, sense elaborar, sense cap tipus de background, d'explicació, d'anàlisi, de reflexió. Aleshores, el periodisme local, com tot el periodisme, ha estat molt tocat, però jo continuo pensant que si hi ha futur és per el periodisme local. És per el periodisme local, és a dir, què passa? Per què en el meu poble, en la meva comarca passa això? És que no se pot imaginar l'efecte que té. Quan la
quines
gent
notícies
vol
recordes? Quines són les notícies més bèsties que recordes que hagis donat? A banda de la del metro, suposa que...
Sí, clar, com parlarem. A tota la del metro mos pilla de ple. Clar. Perquè érem la delegació de Torrent.
I,
nosaltres, aixina...
temes que hagueu treballat, que hagin sigut contundents.
Per exemple, nosaltres vam treballar molt el tema de Nou Mil·lenni, en Catarroja, una macrourbanització. Tota l'època del...
Xirivella.
Del Paco Xirivella, sí, del Nou Mil·lenni. Després també treballarem Gran Manixes, en Enrique Crespo.
O sigui, el boom immobiliari.
El boom immobiliari en l'Horta va ser brutal.
I rebiu crítiques per la forma de tractar el tema... o per...
Home, ja havia crítiques de atenció. Clar, estem parlant d'una època on Blasco era conseller de vivenda. Clar, estem parlant de... mira, jo recordo el tema immobiliari com una gran desficació urbanística en la comarca, no? És a dir, com una depredació total que després la crisi es va encarregar de posar en el seu lloc perquè eren projectes absolutament inviables i ahí està Nou Mil·lenni, absolutament ja descartat per els tribunals i tot, no? O Gran Manixes, no? Però després recordo altres notícies aixina vinculades, recordo una divertidíssima que evidencia molt el que arriba a ser el govern del PP en aquell moment, i sobretot a Rafa Blasco. Jo recordo la inauguració d'un centre de salut en Torrent on de sobte hi havia un exèrcit de metgesses, infermeria, tot, no? I la inauguració va ser molt tensa, perquè ahí ja començava a aspirar Maria José Català a ser alcaldessa i ja tingué un moment de rifirrafe en Bressó, que era l'alcalde d'aquella època. Però el més divertit de tot va ser quan va acabar l'acte i algú em va cridar i em va dir: Isa, el 50% de la gent que està en bata són els càrrecs.
No són...
Són els càrrecs, dic, perdona? I em diu, no són metges, ni són infermers d'aquest centre. O sigui, no són.
Són els càrrecs de la Generalitat?
Són la secretària...
Que s'havien posat la bata de metge per a figurar
correcte,
en la foto.
Correcte, secretaris i secretaris, personal de confiança, assessors, que s'havien posat la bata per a donar la sensació de quants recursos hi ha, no? Jo recordo cridar a Rafa Blasco en aquest moment i dir, mira, conseller, m'estan dient això, i em diu, i això quin mal fa? Quin mal fa? I aleshores vaig pensar, ostres, la veritat és que, clar, quin mal fa, no? És una reflexió com de dir, bueno, pues si tu penses que no està malament, Tuvimo, però bueno, tots sabem on està Rafa Blasco.
Ahí está Rafa Blasco, i és possiblement també la gran entrevista que quede fer, la gran entrevista sí. A Rafa Blasco, no?
Segur, segur.
Des d'ací el convidem a la represa, sí. Si vol. Que tinga la...
Te dic.
Quines entrevistes t'haguera agradat fer que no has pogut fer? Per diferents circumstàncies. Per...
Home, moltíssimes. Mira, jo, jo soc molt preguntona. La veritat és que a mi sempre conèixer la gent... Moltíssimes. Jo és que som molt cinèfila, aleshores directors de cinema, actrius, actors, m'agrada moltíssim, de la literatura, escriptores, escriptors... Bueno, és que jo no tinc una persona que diga, o sea, m'agradaria fer una entrevista a esta persona, no? Sí que tinc personatges històrics que a mi, perquè sé que no és possible, pues penses, mira, m'ha agradat entrevistar a Gandhi, m'ha agradat entrevistar a Maria Magdalena, per exemple, de dir, bueno, tu, que me contara la veritat, de la veritat, la veritat de la cosa, no? M'agradaria entrevistar a molts altres personatges, però no tinc un... No sóc tampoc molt idealista. O sea, jo no m'agraden els ídols, no. Preferís les persones humanes que fan una cosa, una altra. Jo m'ho he passat molt bé fent entrevistes supersenzilles, a gent molt senzilla, a gent molt senzilla. I després a mi la gent més pomposa m'ha decebut. Recordo una entrevista especialment tensa, que va ser bastant desagradable per a mi, per al meu company Gustavo Clemente, estàvem en la tele en aquell moment, i va ser una entrevista en Irene Villa, molt desagradable, perquè bueno, venia a explicar a contar el seu llibre, i l'home que li feia o li fa de manager es va insistir moltes vegades en que no podien preguntar-li sobre ETA. Nosaltres li vam entendre que el valor literari, en part, per el qual estava Irene en aquest moment allí, era perquè havia sigut víctima d'ETA, que no qüestionàvem la qualitat literària del seu treball i tal, però que era impossible, era com indissocial. Bueno, aleshores vam tenir un moment bastant desagradable, perquè Gustavo sí que li va preguntar. Uh-huh. Gustavo li va preguntar i l'home va entrar en col·lapse ahí, de ràbia i cabreig i tal, i vam tenir un enfrontament... Uh-huh. Interessant, és que moltes vegades esta feina no és fàcil.
No és fàcil, com hem dit, no és fàcil esta feina, perquè una de les notícies que et pots trobar és l'accident de metro. Uh-huh. Per exemple, el que va succeir en 2006 a València. A l'accident de metro, Laura Ballester ja va comentar així al programa com va viure ella, no? Però tu també eres una persona destacada en aquell moment, sobretot perquè eres de Torrent i uh-huh. moltes de les víctimes eren de Torrent, no? Conta'ns com ho vas viure.
Ja, nosaltres en aquell moment tenim la delegació propera a l'Avinguda del País Valencià, al carrer de Tamarit, i treballàvem allà 10 persones del diari, entre periodistes, fotògrafs, Paco Piera, que era el delegat, i aleshores jo recordaré, perquè és que són aquests moments que tu en aquest moment no saps que és un moment històric, però estàs vivint-ho. Recorde que Paco rep una cridada d'ací del diari, de Julio Monreal, precisament, que ara és el director de la publicació, diguent-li que sembla ser que hi ha hagut un accident en el metro, que ha passat alguna cosa. Que ho sapiguem, més que res, perquè això quan afecta a nivell d'organització interna del paper, a millor simplement una telefonada per a dir ha passat un accident, tingueu en compte, no dissenyeu les pàgines perquè pot canviar tot. Val? Recorde que en aquell moment diguem, bueno, pues com no podem avançar molt més, anem a esperar a veure què passa. I parem, no? I anàvem camí de per dinar, per emportar, perquè ja intuïem que passava alguna cosa, que no anava a ser un dia normal. I quan estàvem en aquest lloc encomanant, recordo que vaig fer una segona telefonada de Pago, que me va dir Isa, el metro anava cap a Torrent, per tant hi ha morts. I jo recordo perfectament, perquè a continuació vaig cridar a Pepe Bressó, que era l'alcalde, i parlant, ella anava a Madrid a una reunió de no sé què tenia, i li vaig dir, Pepe, tu saps alguna cosa d'aquest accident, que m'han dit que el tren va cap a Torrent? I després amb el temps me va dir que en aquest moment, i amb un parell de cridades més, va pegar la volta i va tornar. Va dir, i també va dir, ostres, així, això va...
En sèrio.
Va en sèrio. I a partir d'aquí van començar a al·lucinar. Sincerament, va començar a al·lucinar. Ens va costar moltíssim trobar la informació, moltíssim. I jo crec que amb el temps ja puc contar-ho, perquè jo no crec que passi res, però ens vam assabentar, nosaltres vam aconseguir saber gran part de la identitat de les víctimes, perquè una persona del cos de policia local de Torrent va aconseguir entrar en la ciutat de justícia i va aconseguir que li filtraren la documentació de les persones que anaven identificant sobre la marxa. Això ens va permetre que el dia següent poguérem eixir pràcticament amb el llistat de les persones que havien perdut la vida amb alguna errada de, perquè clar, amb aquesta precipitació també comets errades, però potser per exemple donar per mort un xiquet que no era d'aquest poble, o sigui, però errades que amb el temps jo a vegades me tires massa al cap i dic, mare meva, com van poder eixir aixina de bé amb lo mal que treballàrem aquest dia, perquè no teníem cap tipus d'informació, no sabíem qui estava en l'hospital, qui havia mort, no sabíem res. L'únic que sabíem, jo recordo el moment en què em van cridar i em van dir, n'hi ha un mogollón de Torrent. I jo vaig dir, ostres, i ahí sí que... I recordo el primer soterrar, un xaval de 17 anys, i recordo l'últim, que va ser el de la germana de... El de Maica Garrote, la germana de Rosa i de Beatriz, no? I a Violeta, clar, perquè era la filla de Maica, i després la vida ens ha portat per camins que, bueno, pues al final també som una amiga de Goyo, el home de Maica, perquè al final és un poble i passa l'actualitat, però a vegades la vida continua i ens continuem creuant. I han passat molts anys, però no tants.
Com vius aquesta convivència entre periodisme i amistat i poble i localitat? Com l'has viscut tu?
Pues depèn dels temes. És a dir, a mi haver sigut corresponsal del meu propi poble m'ha ajudat. És veritat que a vegades és engorros perquè tu vas pel carrer i però jo sempre pensava, bueno, mira un tema que m'ha contat. Clar, és que no sé què, o te trobes el president de l'associació de veïns, bueno, i com portes lo de les vies del tren, ah, pues mira, voy a l'altra conselleria i tal, no sé què, però jo crec que els polítics ho porten pitjor. A mi jo en això no he tingut cap tipus de problema. Jo crec que he llevat del moment més dur, que per a mi va ser brutal, que era l'accident del metro. Sobretot els dies que van seguir a l'accident, la ciutat de l'esport com a morgue, després també la tensió política, una tensió política brutal entre el PP i la resta de partits, recorde.
Va ser immediat, no? També.
Sí, sí, és que no van donar temps, o sigui, immediatament ja venia el Papa, teníem el Rocco Varela en una missa en la part central de Torrent amb unes quantitats de víctimes espectaculars ahí, no? I després te n'adones, no? Penses, ostres, que la cagues molt, que t'equivoques. Per exemple, jo he hagut de demanar perdó anys després a víctimes o a familiars de víctimes. Pues perquè moltes vegades te precipites en la informació, contes coses que tal, ells també estan en un moment de commoció brutal, no els agrada, en el fons no els agrada que contes coses que han passat, però jo ho entenc, que a ningú li agrada tindre el seu ser estimat en un accident, siga quien siga, que ha mort, i si són moments molt delicats. I jo recordo, per exemple, això quan la presentació del llibre de Laura, no?, en Torrent, que va ser una catarsi espectacular, perquè aquesta presentació en Torrent era com un poc reviure tot el que havia passat, però també tot el que s'havia fet mal, però també malament, no? I com començar l'associació. I va ser una presentació del llibre densa, molt interessant, però va ser més densa de les que habitualment ha acompanyat a Laura en alguna presentació, i ha sigut d'una altra manera. I parlava de algo que la gent coneixia. Entonces, n'hi havia tant. Jo vaig dir que havia de demanar disculpes, perquè moltes vegades el dret a estar informat i el dret a la informació pot fer mal, o vam ser insensibles, o ens va faltar empatia en alguns moments en què una parella ha perdut el seu fill o la seva dona o el seu home, i tu estàs preguntant-li que d'on iba, que d'on volvia, i aquesta persona està perduda, o sigui, aquesta persona està completament desconnectada en aquest moment de la realitat perquè està en un dolor brutal, però tu has de fer la teva feina. I moltes vegades jo els dic que si no hagueren començat els mitjans a posar-li el nom a les víctimes, i la intenció del govern era tapar-les des del minut 1. Des del minut 1 no volien ni donar els noms. Ni... Realment, jo és el dia en què jo encara no he rebut ninguna nota, ningú llista de víctimes del metro. O sigui, si haguem hagut d'esperar, no ho haguem rebut mai, no? Aleshores, jo sempre dic, enteneu-nos a les dues parts. Enteneu-nos. Jo entenc que en aquest moment sigui el que veig de nosaltres, perquè els periodistes moltes vegades anem a fer la nostra feina, que és informar del que ha passat. Però enteneu-nos que moltes vegades, si no haguem fet aquesta feina, esteu contents a ser números. Perquè era aquest l'objectiu. Per tant, amb el pas del temps, jo crec que hem aconseguit una entente cordial.
S'ha lluitat contra l'oblit.
Sí.
Això és la notícia per a mal. N'hi ha una aportació per a bé, que com veieu deies a l'entrada, és la possibilitat de fer debats plurals també a la televisió per primera vegada, no? I és quan apareix Raonem.
Sí.
Raonem, que és una anomalia que no hauria d'haver sigut una anomalia.
Totalment, no? Totalment, jo recorde.
Els inicis, sí. Recordes també un... Volia preguntar-te primer, clar, estem parlant de debats plurals a la televisió valenciana per primera vegada en molts anys. Jo no recordo que hagués hagut abans. I aleshores, clar, la gent no tindria cultura televisiva de com es debat a la televisió, perquè mai havien estat.
Pues no tenia ni jo.
I com recordes els primers programes?
Pues mira, molt divertits. Pues mira, nosaltres començarem Raonem poble a poble. O sigui, el programa exacte era Raonem poble a poble. I ens adreçàvem a la campanya electoral del 2009. 2009? Sí. 2011. De 2011, correcte. 2011. La tele havia començat en 2008, finals de 2009, o sigui, 2008, i en 2011, en 2010 jo començava a plantejar la possibilitat de fer el programa, que ho fa, ho plantejava Paco Piera, diu, hem de fer un programa sobre els pobles, hem de fer una tria dels pobles i hem de portar els candidats. I ho has de fer tu. Jo no havia fet tele en la meva vida, jo era periodista de paper, no havia fet mai. Per tant, les mateixes errades que fan els convidats les vaig fer jo, però per allà va passar de tot. Però era molt divertit, clar, ningú, o sigui, estem parlant, els alcaldes i alcaldesses amb sort tenen una mica de tablets i alguns portaveus més o menys de formacions i tal, però hi havia altra gent que és que era la primera vegada que xafaven un plató com jo per a posar-me davant de la càmera, i recordo moments molt divertits. Era un fals directe, però haurem de tallar en diverses ocasions perquè la gent no entenia el que era un fals directe, i ara esto me lo cortas. És que esto no lo que quería decir, córtalo.
Que fort. Que fort, quantíssimes coses hauran passat també.
Molt divertit. Sempre és molt, eh? Sempre és molt.
Alguna vegada m'has comentat que les tertúlies de després eren més interessants que les tertúlies
no,
d'abans.
Més que després, el que no hi ha en càmera aquell dia, no m'ho puc creure. O sigui, esteu així. Home, també hi ha hagut moments molt tensos, eh? Hi havia debats on...
Va passar havia... Alfonso Rus, va passar tot el món per ahí.
Sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo no había momentos muy, muy tensos, todo el mundo, o sea, en ese momento el ruso va a estar muy bien, después feien portaveus en les Corts, o diputats autonòmics, també feien de la ciutat de València, alcaldes, alcaldesses de l'Horta i d'altres municipis, associacions veïnals, feien reunions temàtics, venia gent de públic, i després, però jo recordo sempre especialment dos moments molt tensos, un entre Mónica Volta i María José Català, que les dos s'enganxaren per un tema de símbols i tal, i va ser prou tens. I després un altre entre Ignacio Blanco i Verónica Marco, que també va ser molt tens. I hi havia moments en què, quan arribava la pausa, això es desfeia, és a dir, va, què dius? Però això que dius tu és que no tens raó, tal. I entonces, la cosa com que tal, i hi havia moments en què les pauses eren en silenci. Era superviolent, però clar, però és que això és aixina, és que la vida és aixina, no? I després, i la gent després quan acabàvem, pues, entre qui se fumava un cigarret, que anava per el cotxe, que esperava un taxi, pues sempre fèiem una xerraeta interessant, i la veritat és que era un espai que era, jo ara ho penso, diguem, pues, una televisió
no, per a la pluralitat valenciana,
sí, era una tele xicoteta, no, una tele privada. O sigui, un mitjà de comunicació privat, una tele xicoteta.
En aquell moment estava fent funció de tele pública.
Però en aquell moment...
Que moltes voltes la
o sigui,
levant de televisió.
En aquell moment no anava ni Beatriz Garrote a Canal 9. O sigui, no. Com anaven a anar altres, no?
en els anys bèsties. Estàvem comentant que clar, feia la funció de televisió pública, Levante Televisió, perquè Canal 9 no l'havia assumit. Sí. Canal 9 desapareix al 2013, sí. Bueno, la maten al 2013, sí. I després apareix a punt, no? La Unió de Periodistes ha fet un mogolló de crítiques a la forma de començar d'A punt, sobretot en quant a selecció del personal. Quina valoració fas d'estos primers mesos de la ràdio i el principi de la tele, diguem-ne, que està per començar o està en proves?
Pues jo en A punt tinc un sentiment agredolç, és a dir, en A punt tinc un sentiment agredolç perquè per una persona com jo que defensem la llengua, pensem que calen uns mitjans de comunicació públics en valencià, jo ho pense, però m'he sentit molt decebuda perquè sí que he pensat que era un moment important per a començar de ser entre cometes, és a dir, no vull que se me malinterprete, però jo, ho sé moltíssim, però començar una altra vegada unes emissions amb una gran part de gent que ja estava abans, i no és un problema que estiguin abans, però sí que és un problema perquè ja cobraren una indemnització, aleshores jo crec que s'ha perdut una possibilitat molt bona d'haver fet uns altres mitjans de comunicació públics. Uns altres mitjans on tu pogués trobar-te a gent de tots els mitjans de comunicació o tal, d'en actualitat, no? Jo que sé, una Laura Ballester, un Juan Magraner, de diferents mitjans de comunicació treballant, no? Per a la tele pública. S'han ficat uns barems que han sigut complicats, i després jo te vaig dir una cosa. Mira, quan tu estàs, almenys en el meu cas, quan tu estàs treballant tant sabes com de requerir este món, no?, de la comunicació. És veritat que en molts casos ens ha fallat la formació. Ens falla la formació. És a dir, per exemple, és veritat que s'han demanat molta titulació en anglès, s'ha demanat una gran titulació en valencià, màsters, i entonces moltes vegades, això és una autocrítica cap als que no estem ahí, pensem moltes vegades, bueno, és que a mi el que tens que fer és formar-te per a que gent formada arribi ahí. Però clar, si el ser format vol dir que la gran part de la teva puntuació és perquè has treballat abans allí, tinc una contradicció, és a dir, és com que hi ha una cosa que no m'encaixa. Gent molt formada i després gent que està ahí perquè hi havia estat. A mi, jo penso que s'ha perdut una ocasió única i després, sincerament, estic molt a l'expectativa.
Sobretot de la tele.
Sí, la tele. A veure, sé que és la tele. I ho sé molt, però és que és la tele. És a dir-te, és la clau. O sigui, la tele és la clau. Quan comença a ficar-se marxa a la tele, arrossegarà audiència o no. Però és que és la tele la que ha d'abanderar per gent, per recursos, per potencial. O sigui, la tarea de liderar això, i ahí tinc un poc els meus dubtes.
Mm-hmm. Compartissis, per tant, l'anàlisi de la Unió de Periodistes, que, de la qual formes, sí, part en l'executiva.
Sí, però no tots pensen el mateix, eh? Tots podem pensar més o menys el mateix sobre algunes qüestions, però ja, pues, hi ha gent que és més... a lo millor, jo en molts casos... a mi el tema és tema pesat, el tema dels ex-treballadors, no? Pues sí. I a vegades pense que sobretot s'ha de passar això, una oportunitat... És per llei, no? Diuen, és que és per llei, sí, la veritat és que els partits polítics no s'han enterat de res, però de res, en esta història. Eren ells que havien d'haver dissenyat el futur, i per llei difícilment podrem fer les coses, i això és el que hi ha, no crec que se pugui canviar molt més. Bueno, hi ha un recurs presentat en els tribunals per a que no compte com a experiència de cara a les futures oposicions el temps que s'ha estat així ara, però no era això.
No era això. El que sí que era és que eres subdirectora del Levante.
Sí.
Ara mateix estàs fent... estàs en un despatx, sí, diferent del que has estat, sí, durant 15 anys, diguem-ne, en la redacció. Quina és la diferència? Com se viu de forma diferent des de la direcció o des de la redacció? el diari.
No, és com, bueno, és completament diferent. És completament diferent, però també et dic una cosa, és impossible. Jo crec que és molt difícil desenvolupar llocs de responsabilitat si abans no has passat per els llocs de treball sobre els quals has d'organitzar la seva feina. És molt complicat, és a dir, si tu no saps el que costa fer una entrevista de temps, de contactar, de quedar, de fer-la, de vindre, de transcriure-la, de maquetar-la. És a dir, és molt difícil que puguis quantificar el temps i que tu has de donar a una persona per a, no? per a encarregar feina o el que siga. O... Jo, a mi, treballar en el diari, després en la tele, després tornar al diari, ha sigut una experiència espectacular de canvi d'aprenentatge. És a dir, per exemple, jo una de les qüestions que menys atenia en el seu moment era l'organització interna del personal. Jo anava, jo feia la meva feina, me diuen el que havia de fer i punto pelota. Però clar, quan has de gestionar a 80 persones, lliurances, dies lliures, vacances, baixes, feines extra a una feina que ja va normalment sobrecarregats, no? Aleshores, per a mi ha sigut, des de 2014 fins ara, ha sigut el principal aprenentatge.
Gestionar l'equip humà, de 80 persones.
Sí, tot el món té dret. O sea, si la gent està bé, o sea, si la gent... a veure, com te diria jo, garantir que no jugues amb el temps de les persones. És a dir, fer això, fer lo altre, dirigir correctament una agenda en 80 persones és el meu principal aprenentatge en aquests 4 anys, més que qualsevol altra. Perquè el periodisme ja havíem fet en l'Horta, en el diari, després en la tele, però sobretot ara per mi ha sigut el gestionar, o sigui, com fas les vacances de 80 persones i el cap de setmana perquè tot el quadre tingués gent i a més ningú resulta perjudicat per tots que no vull fer, però que sigui, això és complicat. Però el millor.
I el periodista com a tal és diferent d'un altre perfil professional? Vull dir, gestionar un equip de periodistes n'hi ha un caràcter diferent? O...
Més que un caràcter diferent, jo crec que és que la professió ja és diferent per les seus, les seues rutines. Nosaltres tenim rutines diferents. O sigui, nosaltres, un diari té una rutina diferent d'una ràdio, d'una tele, però jo crec que és més... base a les rutines periodístiques que tenim, més que al caràcter. Moltes vegades diuen, és que els periodistes tenen molt d'ego. És que, ja me diuen, bueno, que tenen molt d'ego, tal, no sé què. Jo no trobo més ego així que troben altres amics o professions que són d'altres professions i dic, pues, lo mateix, no? Jo penso que així, el que sí que fa especial aquesta professió és que pràcticament, vull dir, que no estàs sempre connectat. I això moltes vegades... Els que ens agrada, ens apassiona, però hem de saber també en algun moment posar un stop o una pausa, perquè és que si no estàs tot el dia...
S'atura.
Tot el dia. Hi ha un excés de, no d'informació, sinó en general de codis. De codis de tot tipus que hem de saber esbrinar. I si és el nostre gran repte, jo crec que de ser el futur.
Parles de la filosofia del Levante, un poc, del Levante del Mercadil Valencià. Quines són les línies fonamentals que es parlen en la direcció que es volen impulsar com a capçalera?
Home, nosaltres, mira, ara... nosaltres, des de fa ja molts anys, vam adoptar una manera de ser i informar que és la que va a controlar en el futur, que és un diari de diaris. És a dir, un diari de comarques. Obrir les delegacions comarcals va ser un invent del Levante i va ser una de les millors fites periodístiques d'aquells anys que hem arribat a consolidar fins ara. Aleshores, línies a treballar de cara al futur. Per exemple, més informació local, més hiperlocalisme.
Hiperlocalisme.
Ja no és localisme, és hiperlocalisme. O sigui, és a dir, que tu via paper o via web tingues informació hiperlocal de tot el que requereix que saber. Després, jo crec que una finestra que hem d'obrir i estem fent-ho ja a poc, però és la de la igualtat. Als periodistes ens falten molts recursos. Ningú ens ha ensenyat a informar en perspectiva de gènere. No hi ha ninguna assignatura en la carrera ni en cap lloc que ens hagi dit per què hem d'informar d'esta manera i no d'una altra sobre perspectiva de gènere. Si no t'ensenyen, si no aprens, no saps molt ben distingir certes coses, no? Jo crec que és superimportant, no sols en el periodisme, penso que un biòleg, un metge, un abogat, tots tenen que tenir perspectiva de gènere, tot el món, un urbanista, qualsevol, no? Però, bueno, estem començant. I després, per exemple, jo crec que serien per a mi els hospitals més importants, la igualtat i l'hiperlocalisme.
Quan dius hiperlocalista, a què t'està referint? Només a la informació local o les històries també de vida que n'hi ha darrere?
Quan jo dic local, estic referint-me també a, per exemple, València, Sant Marcelí, el carrer, el que, o sea, hola, que tu pugues arribar fins a unes històries hiperlocals. O sea, per a mi València no és València la ciutat, és els seus barris, dintre dels seus barris, els seus carrers, els seus parcs, les històries de les seues gent. Són hiperlocalismes que tu fas un reportatge sobre les millors tavernes de València o i posa, jo què sé, taverna en Parín de Hort de Sant Andreu. Hòstia, és que això la gent és el que més consumís, l'hiperlocalisme. En el meu barri què passa? Què tinc? Quins recursos tinc? Quines són les verdes? Quins centres escolars? Quins centres de salut? Què passa? O sigui, què passa? Això és... I és una fórmula que de moment no està fallant. Tenim que continuar així. Més que... També te diria que hi ha tendències en el món del periodisme, diguem un poc, no diria regional, perquè no m'agrada molt la paraula, però és així, que es tendís a mirar temes més moderns, en el sentit de... el que estàvem parlant abans de no sé com dir-te, de russafetxar la realitat un poc, en el sentit de pues això té més molt
tot molt trendy, molt sí, de hipster, periodisme hipster.
Però després vas als barris de València i te trobes una altra realitat, te trobes una altra realitat, te trobes uns barris on viu la gent.
Ahir n'hi ha sintonia en el Levante? Vull dir, trobes resposta en aquestes propostes o no? És, vull dir, estan molt els redactors en la línia esta, d'aprofundir en això?
Home, nosaltres tenim... a veure, clar, és que sí, que el que passa és que nosaltres ja l'hiperlocalisme el treballem a través de les delegacions comarcals i de la secció de València. O sigui, nosaltres ja tenim unes seccions fixes que treballen l'hiperlocalisme, que són les seccions comarcals i la secció de València. Després nosaltres tenim altres seccions, per exemple, economia. També insistim molt des del punt de vista econòmic en l'economia local, empreses locals, què passa en el tema local. Evidentment, si una gran multinacional anuncia una cosa molt important, també, però a nosaltres ens interessa fins i tot les nostres multinacionals, el que fa la Ford o que fa Stadler, el que fan els nostres, o Mercadona, les empreses nostres, no? Però per exemple, nosaltres també fem moltíssima cobertura a l'esport local, a l'esport als clubs de poble. El que passa és que jo, com som molt pesa, sempre dic que jo faria més. Jo faria més. Però és la meva opinió, és la meva percepció, però perquè jo, en tot el que tinc que veure en comarques i en dona, jo sempre faria més.
Tu també eres una viatgera, sí. I t'agrada molt viatjar, has estat en moltes parts del món diferent. Te pots llevar la mirada periodística o continues mirant el món quan viatges? Des d'un punt de vista periodístic.
Des d'un punt de vista periodístic. O sigui, jo moltes vegades vaig als puestos i home, sí que entres en el... Home, com una viatgera més, però t'enganyaria. O sigui, en el 80% de les vegades que vaig a un lloc, moltes vegades estic pensant, ostres, sí, quina mitjana de salari tindran la població així? I quan costarà un lloguer? I quan tal? O sigui, em faig preguntes que moltes vegades, pues, sí, evidentment, els meus companys de viatge no se fan. O no, els, o no ho pregunten. No?
I consumixes periodisme dels llocs on vas?
Quan estic allí, sí. Sí.
I compres capçaleres?
Sí. Quan estàs... Per exemple, sempre me va sorprendre molt la primera vegada que vaig estar en Amèrica Llatina, que vaig al·lucinar en les fórmules i vaig dir, tot és relatiu, fins i tot en com informem, els mitjans que traslladem, no? I fins i tot ahí, pues, la veritat és que sobretot a Amèrica Llatina, el que més. El que més. Després en el Regne Unit també, quan totes vegades que he estat en Anglaterra i tal, també m'agrada molt. El que passa és que són un format tan diferent, són aquests llençolats tan grans, que dius, ostres, veus? Quina diferent manera de... Nosaltres estem ara amb la crisi del paper formats més reduïts, més, més de revista, no? I ells, en canvi, tendixen a formats més, més grans. I...
Estos diaris alemanys increïbles, no? Que se poden desdoblar i desdoblar.
I suplements, i suplements, i totes seccions així, no? La veritat és que tot és...
I quines referències periodístiques tens a banda del Levante? I quin podries consumir en forma de tele, ràdio, ara mateixa? I que sigui internacional, o que sigui a nivell d'Espanya, o a nivell d'Europa, o a nivell valencià.
Mira, també. A mi m'agrada... També, jo,
quin periodisme t'agrada?
Quin model? Uh-huh. A veure, jo penso que també perquè durant l'època universitària em vaig acostumar molt a aquest format que molta gent critica. Però a mi, no per el que s'està fent, sinó moltes vegades com se plantegen els temes. A mi m'agrada com es plantegen els temes del periòdico. No entri a nivell polític ni res d'això. Jo entre a moltes vegades a alguns nivells de reportatge, sobretot de temes locals. De temes locals, no?
O sigui, a vegades que el periódico és molt gràfic.
És molt gràfic. I després molta gent això ho ha criticat, perquè diu, ah, és que tracta el lector com si fora un pareto, no? O tal, perquè moltes vegades s'associa a un gran totxo de text. Més poderío, no? Jo pense que tu pots fer un gran periodisme local. Un grandíssim periodisme local en un bon grafisme, modern, diferent. És que no té per què associar-se a alguna cosa que es posa o alguna cosa que digues tu anti, com si fos anti-intel·lectual. Perfectament tu pots fer periodisme local del bo en moltíssimes, moltíssimes reflexions sobre infraestructures, no infraestructures, serveis, però també el futur turisme veïnat. O sigui, pots plantejar dicotomies superinteressants. La història dels apartaments turístics ja fa molts anys que se va advertint.
I més a Barcelona, no?
I més a Barcelona. Moltes vegades és com de... m'agrada molt aquest format. M'agrada, però no m'agrada el contingut, ni m'agrada el... moltes coses que estan fent perquè no m'agraden, però sí que m'agrada des del primer moment a moltes vegades un poquet, combinar un poc el contingut però també la xispa que no fora necessàriament. I després és que per exemple jo soc poc fidel en els mitjans excepte en el meu, és a dir, consumís moltíssim. Si jo obris la pestanya d'internet, jo tinc sempre 9 capçaleres o 10 obertes,
9 o 10 capçaleres obertes
i
sempre.
Vaig mirant que van posant, que tal, pues jo tinc ahí pues, les províncies, el país, el mundo, la vanguardia, el periódico, Levante, tinc el diario.es, també tinc a vegades la cadena SER, la Razón, la COPE, per molts motius, ¿vale? Sempre tinc ahí 10 capçaleres per anar mirant, ¿vale? Dic d'ací, a nivell internacional m'agraden molts més altres, però aquestes són les que consumisc habitualment a banda del meu, clar.
Com te veus en un futur?
Pues no tinc ni idea, sincerament. És a dir, de moment fa 4 anys que estic així. Jo, de tant que em trobo super a gust. És ma casa, porta així... Mira, en juliol de l'any que ve, del 2019, farà 20 anys que estic així. Jo me trobo molt a gust, però... Me trobo molt a gust, però al mateix temps me trobo fent coses diferents. És a dir... Jo he estat així sempre la mateixa, però sempre està fent coses diferents. No? Que si el projecte és de no sé què, que si tal, que si tal, que si València, que si igualtat, que si ara tal, que si actualitzem, que com sempre renovant. Entonces, no sé com me veig de cara al futur. Sé com m'agradaria veure, que és escrivint alguna cosa. M'agradaria, com he determinat, atrevir-me a escriure algun llibre, m'agradaria. Me veig en el camp vivint, però no vivim per sempre, sinó de tant en tant, perquè m'agrada molt la ciutat de València i m'agrada molt Torrent, i... però me veig professionalment creant coses noves, formats nous, i bueno, intentant sempre el que ha sigut, jo crec que és el que ha sigut un poc la meva vida, adaptant-me sempre a lo que la vida també te porta, o sigui que qui sap. Who knows?
Moltes gràcies, Isa, per haver vingut a la represa.
Gràcies a tu per esta conversa tan xula.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.